És l'hora de mossegar la poma. Benvinguts al programa 307, l'episodi 15 d'aquesta desena temporada. Avui parlarem amb l'Ivan Bassart, de Signatura Electrònica. Als amics mosseguis del grup de Telegram ens heu fet arribar moltes preguntes i dubtes que els hi traslladarem a l'Ivan. En temps de tertúlia, Samsung anuncia bateries per a cotxes amb temps de càrrega de 20 minuts i 500 o 600 quilòmetres d'autonomia. I la nova Nintendo Swift té uns molt catxondos controls parentals, que en parlarem també. Avui, especialment avui, fem mossega la poma al control tècnic i futur membre de mossega la poma, a veure si s'anima i pot, Miquel Àngel Cabrera! Tenim tècnic, Marc Alier, no me lo puedo creer. Estoy llorando de emoción. Col·laboradors, Dani Amo, Carles Caño, benvingut.
Bueno,
avui comença amb nosaltres Raimon Lapuente. Sayonara, Raimon, està al Japó. Raimon, està al Japó. Ha d'haver aterrat en aquest moment. Codirecció i postproducció, Marc Alier. I producció, conducció, direcció, que us parla en Tomàs Manzanares. Aquest programa t'arriba gràcies a Capside.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Comencem.
Benvinguts a Mossega la Poma. 10 temporades parlant de tecnologia i ciència en català.
Ivan Bassart. Hola, Ivan.
Què tal? Com anem?
Benvingut al programa. És CTO i cofundador de l'empresa Validated ID, o algú així, no?
Algú així.
Que és una empresa focalitzada en la signatura digital. He estat mirant el vostre perfil de clients. Teniu molts de l'àrea de salut, de l'àrea de la sanitat, lògic,
sí,
per consentiment informats, signatura de documentació clínica i tot això. I bé, avui t'has vingut a bé, o has volgut venir aquí a mossegar la poma, no saps el que has fet, pobre de tu. I a més comencem, com sempre, no sé quants minuts tard, bàsicament a parlar de signatura digital. Teniu un producte estrella que es diu BitSigner, no? Crec jo.
Sí.
Que és un servei que permet, per exemple, des d'un document elaborat en Word, invocar aquest servei i fer la signatura. Ara explicaré, suposo, tu més detalls, tots els passos. Perquè no només és una, sinó que en aquest document es poden recollir diferents signatures.
Correcte.
Abans d'entrar una mica amb el que és la signatura electrònica i l'empresa i el vostre producte, explica'ns una mica la teva trajectòria per situar-te. Ja hem dit que ets CTO, per tant, entenc que tens carrera tecnològica.
Sí. Jo vaig a Telecos i pràcticament des que vaig començar a treballar vaig estar en temes de seguretat i firma electrònica. Soc un friqui de la firma electrònica. Porto com 15 anys treballant amb el tema aquest. Aquí vaig començar amb el company Carles Caño. Tempo A, quan éramos jóvenes y no teníamos canas. I bueno, en aquest temps he vist una mica l'evolució de la firma electrònica, que és un subsector bastant curiós, perquè és tecnologia, però també té una pota legal. I... I bueno, he vist com anava evolucionant i hem vist els canvis, els problemes que hi ha hagut, molts problemes d'usabilitat, com segurament sortirà i parlarem durant el dia d'avui. I una miqueta el que he viscut, no? A vegades era una mica la impotència, no? De veure que moltes solucions que es desplegaven de firma electrònica tenien molt poc ús. Realment s'han fet moltes solucions, s'ha invertit molts calés públics, el DNI electrònic, factura electrònica, etcètera, etcètera, i després al final la ciutadà arriba poc, no? I ara aquesta última etapa, en la qual ja doncs, em vaig muntar pel meu compte amb una sèrie de companys també friquis de la firma electrònica, vam muntar una empresa, vam intentar fer que això de la firma electrònica, que a nivell d'usabilitat sempre ha sigut molt complicat, fos fàcil per l'usuari, de manera que continués sent segur, però fos fàcil per l'usuari, que era una cosa que, bueno, que sempre havia tingut problemes. I de moment es va força bé. La veritat és que només l'any passat vam aconseguir que 200.000 firmes es fessin a través de la nostra plataforma, el qual és segurament moltes més firmes de les que s'han fet amb el DNI electrònic en els últims 5 anys. No? Amb la qual
en tot Espanya. Content.
Segur, sí.
Sí, perquè 200.000 firmes.
El del DNI electrònic és de jutjat de guàrdia, és rocambolès, complexa... I...
Sí, és un dels problemes que hi ha hagut amb la signatura electrònica. Al final és el que et deia, és un entorn curiós perquè aquí hem estat tècnics però també hi ha hagut advocats, i llavors és una barreja una mica estranya. Enginyers i advocats és una mica curiós. I hi ha hagut històricament un problema de disseny, és a dir, s'ha pensat molt en la seguretat, s'ha pensat molt en el valor legal, però des de bon principi es va posar poc èmfasi en el tema de la usabilitat.
Mira, aquí a la Politècnica, la Universitat Politècnica, en el carnet de l'UPC teòricament té que tindre una assignatura digital, un certificat digital, que està i va amb l'IDCAT i aquest tipus de coses.
L'IDCAT, a l'OC,
Per treure't el certificat, has d'anar a la biblioteca Gabriel Ferreter, on hi ha una senyora molt bona disposició, molt simpàtica i molt, molt neta i molt ben vestida, i molt agradable i molt amable, que tarda 3 quarts d'hora per treure't el certificat. I si el xip es doblega una mica es perd el certificat i te l'has de tornar a fer. Hi ha dies que després de 3 quarts d'hora falla el sistema i has d'esperar 3 quarts d'hora més perquè es torni a fer. Estàs allà 3 quarts d'hora mirant-te'n a la senyora allà com diu, no, és que està pensant. I llavors ja xerres amb ella de coses. Dius, bueno, aquí,
té una funció
què?
Social. No?
Sí, bueno, què tal? No sé, pues sí, ve molta gent aquí a la biblioteca. Pues sí, és... que vine tothom, coneix tothom de l'UPC. La seva feina és...
Té skills tècnics i skills també socials, no? Per anar explicant anècdotes.
No sé si té skills, però el que té és, tothom està molt content d'anar a perdre 3 quarts d'hora. I més després, quan tens el certificat, fallen tots els ordinadors.
Aquest és el drama.
O sigui, un en és el Mac problema no funciona i en PC no funciona. En PC hi ha dies que funciona amb Firefox i hi ha dies que funciona amb Internet Explorer. Mm-hmm. Però no saps mai amb quin dels dos funciona aquell dia, amb el qual has de provar. I el primer que proves és amb el que no funciona, has de reiniciar a provar amb l'altre i de vegades proves amb un, reinicies, proves amb l'altre, reinicies tot. Però amb el primer llavors funciona. És màgic. Llavors... Bueno, és culpa teva, això?
Segurament. És la meva tieta, la que hi ha aquí. No. A veure, el problema dels certificats digitals és una mica el que et deia. És a dir, es va pensar, quan es va dissenyar, doncs, no es va tenir en compte una sèrie de coses. No? El drama ja no està en treure tal, que també és un drama, no? No en el cas del diner electrònic, ja com has d'anar a la comissaria, doncs ja et fa un certificat, sinó és després... què pots fer amb ell i com el pots utilitzar. És a dir, tu deies que aquí us donen el certificat de l'IDCAT.
Em deixeu que tenim molts oients que segur que ho saben perquè són de tecnologia, però no tothom de Mossegar la Poma és de tecnologia. Podem explicar les bases del funcionament de la certificació digital? Perquè hi ha una part pública, una part privada, la part de clau, no sé què. En fi, podem explicar una mica la base per entendre quin és el procés més bàsic de registrar-se?
Li fas preguntes friquis a un friqui de firma electrònica? Ja. Podem frenem,
Podem acabar malament.
Sense entrar en detalls, és a dir, de fet, la tecnologia és el que menys importa en això des del punt de vista d'usabilitat. Es fa servir, per exemple, quan entrem una pàgina HTTPS, no? És a dir, una pàgina amb SSL, aquí es fa servir la mateixa tecnologia que es fa servir quan firmes
a nivell de claus públiques, privades,
és una cosa que està molt
xifrat, provada. És, diguéssim, que el que hi ha a sota és el mateix.
És el mateix, és a dir, hi ha una clau pública i una clau privada, tu el que tens en el teu DNI o en el teu IDCAT és una clau privada, la qual només has de custodiar tu o de manera segura, i el que fas és...
Normalment està protegida per password o contrasenya...
Està protegida per password, està en una targeta, etc. Llavors, quan tu vols firmar o vols autenticar-te, que també és un dels altres usos que es fa servir, el que es fa és es fa una petició en aquesta targeta o en el certificat, si el tens guardat en el PC, i llavors el que fas és dues firmes, és a dir, es fa servir la clau privada per firmar alguna cosa, i llavors això doncs acaba generant un document firmat o una autenticació, etc. La tecnologia com a tal és el que et dic, és la que es fa servir a l'SSL.
Per tant, està molt trillada, molt rodada...
El problema no és aquest, el problema és... com s'ha pensat que això ho faci servir l'usuari. I aquest és el problema. És a dir,
fent que estigui el més incòmode possible i de manera que cada vegada que ho tingui que fer és com si ho hagi d'aprendre per primera vegada. Més o menys és aquesta l'estratègia que s'ha seguit?
Diguéssim que no hi ha hagut estratègia. Això és el resultat, et diria.
No, és que si aquesta era l'estratègia, han triomfat com la Pepsi.
És a dir, per exemple, per posar-te un exemple, quan es va dissenyar tot el tema del DNI electrònic, aquí és un projecte que es va gastar molts diners, es van emetre certificats, es va fer que els DNIs tinguessin xip, etc. Ningú va plantejar-se que per fer servir les targetes fa falta un lector de targetes.
Bé.
És a dir, ningú va plantejar-s'ho. Algú sí que ho va plantejar, però van dir, bueno... nosaltres posem el certificat...
Algú els vendrà.
Exacte. Això ja el sector privat s'encarregarà de vendre lector de targetes. El sector privat va dir, per l'ús que tiene, va ser que no. Llavors et pots trobar PCs que tenen lectors de SD, micro SD, XD, però difícilment et trobaràs un laptop amb lector de smartcards.
Hi ha alguns teclats que tenen el lector
incorporat? Sí, però és un ús molt residual.
I amb un agravant, i és que cada cop més, per un ús quotidià, la majoria de persones estan abandonant els ordinadors a favor dels mòbils.
Sí, 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 correcte.
És l'altra vessant, que entenc també per pel qual vosaltres heu muntat l'empresa.
Correcte.
Està molt, molt focalitzat també en mòbils.
Clar, de fet, un dels problemes que té...
Perdona, però jo no ho puc entendre. Si no, no ho puc entendre. No, no puc entendre com el senyor Marc i jo hem anat a dinar avui junts, sí, i he pagat amb l'Apple Pay.
Sí, 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 ha sigut un moment.
Un momentet, hem posat la meva empremta digital, xifrat, certificat i autenticat. I tot,
la noia
tot
t'ha dit, ara, i dius, voy.
Voy, ahí está.
Ja està.
I en canvi...
Anat, diu, ja està, i diu, adéu.
I per què no puc descarregar-me la meva part privada del meu certificat i posar-me el meu iPhone i s'ha acabat el broqui?
És un problema, jo crec, dels actors que han intervingut. És a dir, al final, és a dir, primer es van fer les lleis, per així entendre'ns, és a dir, ja està la tecnologia, ja està fa molt de temps, la tecnologia aquesta que deies tu del xifrat asimètric és dels anys 80. Es va fer tota una sèrie de regulació, a més, sobretot aquí a Europa, estic parlant, fora d'Europa, després si voleu, hi ha casos, es fa servir de manera molt diferent. Però aquí a Europa es va fer una directiva, però després cada país va fer la transposició de la seva directiva, amb la qual cosa firmes que feies aquí, si t'anaves fora d'Espanya, eren diferents. Hi havia tot com una miqueta de dificultats. I després, això, diguéssim, cadascú ho va implantar doncs, una mica com va poder i va fer que el resultat doncs, fos bastant complex d'utilitzar. La tendència és que això s'està invertint una miqueta. És a dir, ara, per exemple, des del juliol va sortir una nova normativa europea que és comú a tota Europa, és a dir, ja no està el problema aquest de que cada país té la seva legislació, i una miqueta s'està intentant solventar el problema aquest. Bàsicament, quin és el problema del certificat? El problema del certificat és que avui en dia que quasi tot es fa en el cloud, el teu processador de textos està en el cloud, el teu email està en el cloud, tot està en el cloud. Voler executar codi en un microchip que està en una targeta que guardes a la butxaca, doncs és una miqueta
i que es trenca estrany. Cada dos per tres...
Correcte. Llavors...
Però no només això, el problema és d'entrada el setup, la configuració de l'ordinador que té que signar i que a més és l'ordinador que té el driver del lector, que a més té que estar configurat amb el navegador, amb una extensió al navegador, que te l'actualitzen cada 15 dies i llavors per això deixa de funcionar. El que passa moltes vegades això és com el que tenim aquí, que tenim en alguns departaments i escoles, que tenim l'ordinador a signar. Perquè nosaltres
sí,
tenim
sí,
que signar les
i
notes...
I que no me la toquen.
Clar, algú molt il·luminat un dia va decidir, algú amb un càrrec i tal, va decidir que totes les notes de les assignatures, les actes, les havíem de signar digitalment, perquè érem així de xulos. I això va crear un mal de cap en les pobres noies d'administració, en les escoles i facultats, fatal, que al final l'única cosa que vam poder fer va ser posar el PC per signar, perquè els professors signen allà. I al final algun més sentit agafat a dir, no, signaràs posant els quatre últims números del teu carnet que tothom pot veure, tothom pot copiar. Llavors fas una cosa molt menys segura per signar segurament quan signar un puto paperot i enviar-lo per correu intern hagués funcionat. Bé, que és el que fot 30 anys que fotien.
Amb els 15 anys aquests que he estat jo veient, no?, com ha anat això, hi ha hagut una mica l'aire del pèndol, també. Diguéssim que un dels problemes que hi ha hagut és que quan s'ha dissenyat això, es va voler fer tan segur i perquè fos legal, que és de tan segur és inusable. És el típic cas aquell de les contrasenyes que són tan difícils que t'acabes posant en un pòsit de sota el teclat. No? Doncs vindria a ser una miqueta això. Doncs llavors, era tan segur que ningú ho feia servir. Llavors, ens van donar la circumstància, per exemple, al principi de tot, per què es feia servir el certificat digital? Bàsicament per presentar la declaració de renta. És a dir, tothom té certificat per presentar la declaració de renta. Al final, això suposava tants problemes i a més que van dir, escolta, doncs ara per presentar la declaració de renta ja no et cal el certificat digital a vegades. Et demanen una casella de la declaració de renta l'any anterior i a més, és a dir, era tan complexa que han dit, anem a simplificar-ho. I s'han anat a l'altre extrem, no? Usuari i contrasenya. Ara diguéssim que la tendència s'està tornant a intentar buscar un punt intermig, que és a dir, solventar els problemes que hi havia d'usabilitat, però intentar mantenir uns nivells de seguretat adequats. Tot aquest problema que deies tu de configuració és pel mateix que et deia, és a dir, el problema és que tu vols executar un codi en un xip que tens a la targeta. Això vol dir que des del teu navegador s'ha d'executar un codi a la targeta, això es fa a través dels applets de Java, que és una tecnologia dels anys 90, que a més ara Chrome va dir on anem amb això, si això és un forat de seguretat perquè algú pot executar...
Sí. Java és un forat de seguretat en si mateix.
I llavors una cosa que volia ser molt segura ha acabat sent un forat de seguretat. Total, que els senyors de Google han dit anem a treure Java del suport de Java en el Chrome, no?
Jo crec que està tothom pel món allà aplaudint.
Exacte. Diguéssim que a la gent de Google no li preocupava molt el tema de signatura electrònica, com és normal.
Flash,
no?
ja.
Us sembla que fem una mica de recap, de resum del que hem estat explicant i així endreçem una mica la conversa. Hem explicat que era la signatura electrònica, jo crec que ha quedat clar. Amb el cas de tipus de...
És una signatura electrònica.
Electrònica. En el cas dels diferents tipus de signatures sí que m'agradaria que parléssim, perquè no, potser no hem distingut prou. Una cosa són els certificats, que és el que estàvem parlant ara, però també tenim firma basada en email, en SMS o en veu, que això no hem parlat d'aquest tipus de signatura, i les, els certificats o signatures biomètriques, que tampoc hem dit res,
correcte,
però l'empremta seria una d'aquestes, no?
Per exemple, sí. De fet, diguéssim que la firma electrònica tota la vida la basada en certificat, i ara el que s'està començant a veure són aquest tipus de solucions que són molt més usables per l'usuari i mantenir uns nivells, o que poden arribar a mantenir, depèn del cas, uns nivells de seguretat semblants. I de fet, nosaltres les coses que fem són aquestes, és a dir, tot i que mantenim aquest, fem altres tipus de firmes amb certificat, la firma que ara està tirant més és la firma biomètrica. És a dir, la firma aquesta que tu ara tens una tablet, veus el document i el firmes com si ho fessis en paper, doncs això és el que està fent servir-se molt als casos que hi ha de sanitat, en ajuntaments, en ETTs i a més, firmen d'aquesta manera. El que fan és enviar el document
moltes,
a una tablet.
I els bancs també.
I els bancs també.
Sí, jo, els bancs ara quan tu sol·licites una retirada de diners...
Això vol dir que fa la firma manuscrita.
Sí.
Fas un garigot o et ve un missatger i tu fes un garigot aquí.
Sí.
I...
Clar, aquí s'ha de distingir coses. És a dir, quan es parla de signatura biomètrica, val? És a dir, és una signatura manuscrita, vale? Perquè és a dir, de fet, continues escrivint, l'únic que canvia és el suport, en comptes de fer un paper ho fas amb un suport electrònic. El que passa aquí, els riscos, que no tens en paper, i si tens electrònic els has de cobrir d'alguna manera. És a dir, per exemple, en paper, quan tu fas la firma en un paper, difícilment se te l'emportaran d'un paper a l'altre. Et poden retallar el paper i enganxar-lo a un altre, però és més que evident que te l'han falsificat. Diguéssim que quan és en electrònic és molt més
perillós.
Com
verifiques que una signatura no ha sigut falsificada? Perquè un conjunt de bits van amunt i avall.
Ah, exacte. Doncs el que has de fer és muntar una solució que t'impedeixi que passin aquestes coses. És a dir, en el cas de nosaltres el que fem és, per exemple, tu quan firmes es recuperen les dades biomètriques de la firma, és a dir, el mateix que tindries en un paper ho reculls mitjançant bits. Això vol dir que no pots firmar de qualsevol manera, això que ve el missatger i et fa firmar amb el dit.
No val.
Això, diguéssim, no és que no val, diguéssim, pot valer per al recibir d'un paquet que t'has comprat per e-commerce, però per firmar un contracte laboral o per firmar un contracte de l'OPD, doncs no és suficient, una prova suficientment generada. Però després aquests bits que dius tu perquè no te'ls escapin, doncs el que fem, per exemple, nosaltres, doncs els xifres, els vincules en el document, apliques una firma digital a sobre, és a dir, apliques una firma
conforme
amb
el
un
document
certificat...
Està inviolat...
Exacte, que no es pot ficar, fiques un sistema de temps, és a dir, el mateix que estàs parlant tu, que fas amb l'IDCAT, diguéssim, ho fa la solució per garantir la seguretat, però l'usuari l'únic que ha fet és escriure un gargot a la tablet. És a dir, tens usabilitat perquè és fàcil de fer servir pels usuaris, però tens seguretat també perquè apliques tota aquesta tecnologia que parlàvem, de xifratge, etc. Però és, diguéssim, ho tens en el backend, és a dir, ho tens de manera transparent.
T'has avançat a una de les preguntes, que és com funciona BitSigner, ho acabes d'explicar, que és aquesta solució vostra, que a més permet que el document no només reculli una signatura, sinó la signatura de tothom implicat en el document. Per tant, pot servir com a contracte, pot servir com a moltes coses, que hi ha diversos signes.
Correcte. De fet, pots inclús firmar de diverses maneres. És a dir, un cas d'ús que tenim en el cas de sanitat que deies tu és que, per exemple, els pacients, el consentiment informat, no? Quan et van a fer una prova i dones consentiment perquè et fiquin anestèsia, et facin el que sigui. Doncs llavors, normalment, el pacient firma d'aquesta manera, de forma manuscrita, però el metge firma amb el certificat digital de la seva targeta com a metge. ¿Vale? Però ho fa de manera usable, és a dir, doncs té una aplicació o pot fer des del mòbil, si el certificat el té centralitzat, és a dir...
Storytelling.
Pots combinar firmes.
Vale. Storytelling. Explica'm l'anècdota de la teva ecografia. No sé si era teva o de qui era.
Era la meva dona, l'ecografia.
Ho entenia així, però bueno, nunca se sabe, jo lo pregunto.
Van deixar les estisores a dintre després d'operar-les? O...
Yes,
Bueno, això en una ecografia és més complicat.
Sí, què va passar amb la signatura del consentiment?
No, els que us parlava del que dèiem, no? del missatger que et ve i afirma d'aquesta manera. No? És a dir, una de les coses importants quan fas una firma, no? És veure el que estàs firmant, que a vegades en aquests casos que dius de no segons quins llocs no veus que estàs firmant, no? El problema aquest de la firma és que diu firma aquí, bueno, i esta firma d'on va i què estoy firmando, no, si està usted firmando. Llavors un dels elements importants és garantir que veus el que estàs firmant. Llavors, doncs, si tens una tablet, doncs ensenyes el document i després el firmes. Doncs vaig anar a un lloc, doncs això, doncs havies de firmar el consentiment, no? Doncs per veure, no? Que anaven a fer l'ecografia i tal més. Llavors era un dispositiu d'aquests de firma com els que hi ha en els bancs. I llavors dic, ostres, i el document que estàs firmant on està? Doncs el document està plastificat i posat a sota del dispositiu, no? I dic, escolti, però jo li pregunto, i què és el que s'està firmant? No, el document d'aquí sota. I dic, ja, però com se sap que aquesta firma va en aquest document? Diu, home, no, que el document està aquí sota i a més està plastificat. Dic, bueno,
si està plastificat...
Garantia d'integritat mitjançant el plastificat.
Pim-pam.
Llavors és el que us deia de la llei del pèndol, no? O sigui, que hem anat de coses com molt complicades, no? A dir, doncs, fem-ho de qualsevol manera. Llavors aquí l'interessant és com tot, no? Buscar el punt mig, és a dir, treballar en l'usabilitat, però mantenir la seguretat de les coses.
Vale. Una última pregunta abans d'entrar ja en coses dels oients, que algunes ja les hem repetides, per tant, a algun punt anirem més ràpid, però vull destacar perquè hi ha preguntes que són interessants. Una altra cosa que tu vols destacar, ho has dit així una mica de passada, però m'agradaria que hi entréssim una mica més, és que no es signa electrònicament igual a tot arreu del món.
Correcte.
Més enllà de les legislacions, suposo que hi ha com pràctiques o formes de fer, no? Uh-huh. I parlaves d'impactes culturals i tens una anècdota de Xile, si no recordo malament.
Bueno, la manera com es firma a Xile, correcte, sí.
Sí.
De totes maneres, volia trencar també un... que hem rajat molt aquí dels certificats i de les targetes.
Sí.
Després jo, clar, treballo d'això.
Sí, sí.
Tot
carinyo
i que...
i tal.
Exacte. No, vull dir que... un punt, una esmena, és a dir, tot i que és cert que des del punt de vista de l'usuari final ha sigut un desastre, sí que s'ha fet servir molt en col·lectius tancats. És a dir, es fa servir molt, per exemple, els metges per la firma de recepta electrònica, en aquest sentit això sí que ha funcionat, on no ha funcionat és a la firma del ciutadano de a pie.
Saps en caus molt bé? Ets el primer telecos que sembla que parlis amb un advocat, no? S'heu donat compte que té...
Que parlo com un advocat.
Sí, sí, és un
telecos. És el problema del sector. Es troba mucho con abogados.
Perdona, que t'interrompo, t'era per fer una mica de conya.
I tant, i tant.
Parlàvem això de la Xile.
El tema multicultural, correcte. Doncs, per exemple, no? Doncs, inclús en paper, no? És a dir, aquí estem molt acostumats a firmar de manera manuscrita i llavors firmar amb empremta dactilar és una cosa que aquí a Europa en general ens sobta molt, no? Normalment està vinculat a gent que és analfabeta o gent que té problemes d'escriptura.
Ponga un X aquí, no?
Exacte.
Ponga el dedito. Bueno, quan entres a Estats Units...
Sí, però sembla que et tinguin de que no saps escriure o... No?
Correcte. Sí. No? De fet, nosaltres ja vam fer un pilot amb l'Ajuntament de Barcelona per firmar amb empremta dactilar, però eren el cas de gent que demanava la llei de dependència i era gent que tenia problemes de mobilitat o que tenia Parkinson.
I que li era una mica difícil escriure.
I que no podia escriure, correcte. A més, com a anècdota, el tema de la firma d'empremta té un problema, és el que en anglès li diuen el proof of will, no? La prova de voluntat.
Clar.
És a dir, que quan tu escrius, quan tu fas una firma manuscrita, diguéssim, tu has demostrat doncs que estàs d'acord amb allò. En canvi, quan posar el dit en un document, sobretot en els entorns sanitaris, que pots estar inconscient, és molt més difícil fer la prova de voluntat. És a dir, tu pots estar a la camilla, t'agafen el dit, el posen allà i...
L'altre dia comentava en Jordi Adell, parlava a Twitter d'això d'una nena que s'havia gastat 200 euros o 200 dòlars en joguines fotent el dit de la mare a l'iPhone mentre es dormia.
Fixa't, a migdia, no?
Diu, pague! Toma, pago! I ja està.
Aquest és el problema de
l'Apple Pay.
El proof of will, correcte.
Aquest és el problema de l'Apple Pay.
Doncs, curiosament, a Latinoamèrica el tema de la firma amb empremta està molt estès. És a dir, és una cosa que és molt habitual, no? I això que es fa també en l'entorn, diguéssim, no digital, també és en l'entorn digital. I en el cas de Xile, per exemple, és molt curiós com ho tenen muntat. Igual que tenim el DNI electrònic, és el que tenen el DNI, és a dir, no tenen un, sí que tenen un xip, però no tenen un parell de claus i a més, sinó el que tenen és les dades de la teva empremta estan guardades en el xip. De fet, en el nostre DNI també, però no es fan servir. I, diguéssim, tenen un registre centralitzat amb les empremtes dactilars de tots els ciutadans de Xile. De forma que quan tu vols autenticar...
Hagis o no hagis comès cap delicte...
Si vols matar algú, millor porta guants.
Tothom,
sí.
Correcte.
Sí.
Bueno, aquí també,
matar algú o fer qualsevol cosa, eh?
Aquí també. I llavors, tu quan t'has d'autenticar, diguéssim, tu has de portar el teu DNI, llavors verifiquen que la teva empremta dactilar quadra amb la d'aquests fulano i tal, i verifiquen que el teu DNI té aquella empremta dactilar, no? O sigui que és una cosa que aquí ens estranyaria molt, no? De dir, hòstia, vols dir que aquí que el govern m'ha de guardar les meves dades de la meva empremta dactilar? Seria com estrany. I de fet allà és més curiós encara perquè el qui porta el registre no és ni tan sols el govern, sinó és una empresa privada.
No és ni la policia, no, ni el govern.
Que té les bases de dades de tots els ciutadans.
Això està molt bé.
Això està... Dona una tranquil·litat.
Totes les persones en base a l'empresa privada. Molt bé.
Sí, sí. No, perdona, segons a quins països dona més seguretat això que no que la tingui el govern, però bé.
Sí, sí, Putin o algú
d'aquests. Sembla, Ivan, que... Gràcies, per aclarir-nos-ho. Et sembla que anem basculant cap a les preguntes dels oients?
Però una cosa, abans que jo estava gravant un periscop
ja.
I Heu parlat una miqueta del Validated i de l'aplicació per Android, un poquito, explicando què
és? Anava a aterrar ara, perquè la primera pregunta parla de la complexitat de fer-ho amb dispositius mòbils. Et volia donar aquí l'oportunitat de dir, pues con mi solución, eso no pasa, ¿vale? Però bé, ho fem, si us sembla, en aquest punt. La primera pregunta ens arriba de l'usuari Birras, és un oient, un amic, que diu, quan parleu dels certificats, a veure si podeu donar una mica de llum perquè no funcionen tots els navegadors, quin és el més fiable i per què només es pot utilitzar en forma normal en Windows i Mac i si és tan complex o impossible fer-ho amb iOS o amb Android.
És bastant complicat, sí, sí. És el que, us deia tot el tema de la usabilitat. És a dir, al final t'has d'instal·lar el certificat en local, això fer-ho servir és un problema, molts navegadors estan tallant l'accés, és a dir, ara, per exemple, els que feien servir Apple ja fan un plugin de Chrome, fan, diguéssim, dreceres, però al final continua sent bastant complexa. Hi ha algunes solucions que, per exemple, sí que et permeten instal·lar els certificats en el mòbil, però diguéssim que la tendència no va cap aquí, sinó diguéssim més amb la nova normativa custodia que ha entrat a Europa, ara el que es permetrà és que el certificat, en comptes de tenir-lo en una targeta, que és un problema, que el puguis tenir de manera centralitzada. És a dir, sí, que el tinguis al núvol.
El que estem dient és que agafarem els certificats aquests que tenim en els carnets i els fotrem a la bassa.
No, els fotrem al núvol.
No, no, però d'entrar al carnet aquest i el certificat aquest, no tant, el xip ens el carreguem.
En algun moment hauràs d'autenticar contra aquell...
Exacte, és a dir, d'alguna manera tu emetes el certificat, te l'emetràs igual, l'únic que en comptes de que te'l guardaran en un xip estarà guardat en el núvol. I d'alguna manera, quan tu firmis, doncs t'autenticaràs des del teu mòbil via una app o via que t'enviï un SMS.
Per donar permís, però... perquè el servei que vulgui autenticar-se es connecti contra aquest núvol i verifiqui que ets tu.
Correcte. Vale. És una mica la tendència, de fet. No,
però aquí ja està, ja ho veiem al conte de ciència-ficció del senyor que agafa un dia i el senyor del núvol diu que ell no és ell i llavors ell deixa de ser ell o...
Bueno, però això és com pagues amb una visa, és que quan poses el codi PIN...
No, però si el que a mi m'identifica de cop i volta, dius, està en el núvol, i un dia el núvol deixa d'identificar-me a mi com jo mateix, què passa amb mi?
Bueno, al final, d'alguna manera...
Jo sé que ara si recupero el password amb Gmail, si Gmail em falla, estic cardat completament.
Lo important no és on estan les teves credencials, sinó el control que tu tens sobre elles.
Exacte.
De fet, el fet que estigui en el xip és un element més de seguretat, el que passa que té els problemes que té, que fa que sigui inviable. Llavors, el que s'estan fent és això, centralitzar-ho, d'alguna manera, i posar elements de seguretat perquè sigui segur, però sigui usable. Mm-hmm. El que explicava el Carles, que el que havíem fet nosaltres, és a dir, en l'interim, és a dir, en el cas del DNI, explica que hi ha tres DNIs avui en dia en corrent. Està l'antic, que no tenia ni xip, que encara se'n veu algun.
El que era gran...
Aquella no sé si se'n veu algun.
Aquella no. Jo vaig ser dels últims no? que vaig tenir abans de que el nou ja fos nou.
Correcte, sí, sí. I llavors està el que es veu més, el que és el DNI electrònic, que és el 2.0, i ha sortit un de nou que es diu el 3.0, vale? que és ve a ser com l'altre, l'únic que a més a més té un interface NFC. D'això que explicau de l'Apple Pay, el Samsung Pay i demés, doncs això ho incorpora també al nou DNI. El que passa que passa una miqueta el mateix, que han tret el DNI i és...
I ara ni hardware, ni software...
Hacer lo que queráis con él, ¿vale? Llavors, nosaltres bàsicament el que vam fer és vam muntar una web que és d'ús gratuït, que es diu firmacontodni.es, en el qual tu allà poses el número del DNI de la persona que vols que firmi, a l'email on vols rebre el document un cop signat, llavors després tens una app on tu acostes el teu DNI, vale?
És
el 3.0 i ha de ser un mòbil amb NFC, Android, vale? Perquè a dia d'avui els mòbils d'Apple...
Això només queden vinculats a Apple Pay. A l'NFC d'Apple només està
vinculat. Apple, host de puta.
No, de moment, Apple només deixa vinculat a l'NFC a la part d'Apple.
Correcte. De fet, també van xapar al principi el tema del Touch ID, que només es podia fer servir per
però ja està obert.
I ara ho han obert.
Ara han obert.
Segurament amb l'NFC passarà el mateix.
O sigui, que Apple s'ha fet l'estretxa, no, al principi?
Sí, sembla que sí. Llavors el tema és que des d'un mòbil, tu acostant el teu DNI, doncs podràs veure el document i signar-lo. És molt més fàcil del que era, perquè al final només és una app i un mòbil, té el problema que t'has de saber el PIN del DNI, que no tothom se'l sap.
Sí, bueno, perdona, aquí cada setmana el Marc ha de preguntar quin és el PIN de desbloquejar l'iPad.
Sí.
Bueno, perfecte. Continuem amb...
el del DNI el tinc amb un post-it enganxat en el DNI.
M'alegra molt que diguis això, perquè això vol dir que anem millorant.
Sí,
continuem. L'Esther Soler torna més amb un procediment més administratiu. Ella diu que és tot una gincama obtenir segons quins certificats digitals. Per exemple, parla del de la Gene, que li va costar 3 visites al Consell Comarcal. No va trobar, li va costar molt trobar un funcionari habilitat per fer el tràmit, que aquest és un altre tema de formació, que suposo que t'enfrontes molt cada dia. I que una vegada... Ah, i explicar més com va cosa que va requerir 5 minuts mal comptats. Això no, no, he fet copy-paste del que havia dit i no, no m'acabo d'entrar de què vol dir. Però sí que li va costar trobar algú que conegués el procediment i que li pogués fer la tramitació.
Mm. Vale. Sí, sí, sí. Si t'has d'anar a treure el certificat, el que deia l'IDCAT i de més, a vegades són funcionaris que tenen mil altres coses i a més, i si viene algú i pide l'IDCAT, atienda...
No, però el problema és que treure l'IDCAT triga molta estona. O sigui, és el sistema, perquè es connecta contra el servidor. Almenys fa 2 anys era el que passava, connectava contra el servidor de la gent.
Ara va més ràpid. Jo m'he tret l'IDCAT fa poc.
Ara va més ràpid.
Tens una part que fas la sol·licitud i al cap d'uns dies t'arriba la part, diguéssim, de certificació. Uh-huh. Randea ens diu, tenen validesa els pactes, contractes entre particulars mitjançant signatura electrònica?
Depèn del tipus de signatura electrònica. Això no m'ha entrat en detall, però diguéssim, la llei defineix diferents tipus d'assignatura electrònica. El que té màxim nivell de seguretat és el que es diu firma electrònica qualificada, que és la que fas, per exemple, amb el DNI electrònic. Aquest tipus de firmes sí que tenen l'equiparació a una firma feta de manera manuscrita. Vale?
Vale.
L'altre tipus de firmes no és que no tinguin valor legal, sinó que diguéssim... És que al final el tema, això també és una cosa que jo com a enginyer em va costar. És a dir, els enginyers són molt binaris. No? Esto és legal o no és legal? No? I al final...
Si vas legal a judici, és depende.
Exacte. És, de fet, inclús tot i que hagis firmat
amb
el DNI electrònic i demés, això no vol dir que no sigui una prova refutable. Mm. És a dir, també una firma feta en paper...
Diguéssim que el mateix acte fet... amb aquest judici pot ser considerat prova i acceptada, igual amb un altre judici...
Correcte. No... En general, amb la seguretat, amb el món de la seguretat en general, no només la firma electrònica, és un tema de proporcionalitat. És a dir, has de tenir una seguretat proporcional al risc que estàs corrent. Si estàs firmant un document de poc valor, doncs igual no cal fer amb un certificat digital igual, reconegut, etc.
Que mi vecina, que puede firmar. Pues ja està, igual això passa. No?
Exacte. Vale. Però si has de firmar una, pues això,
una compraventa d'un edifici...
Un document o... mèdic o les administracions públiques on tenen molts requisits legals, doncs llavors doncs has de garantir una sèrie de coses. Una breu anècdota, eh? Per exemple... El primer lloc on es veia en el tema de les firmes biomètriques era en els TPVs de centres comercials, no en donarem noms. Eh? Però quan tu firmaves, llavors la visa et deien firme aquí, i en comptes de firmar un paper, firmaves amb una finestreta. Ni veies el tiquet de compra, res. Comptes de...
Aquells papers grocs.
Grocs, verds o blancs. Bueno, blancs amb la lletra blava, i verda, igual que el logotip de l'empresa que està dient aquest senyor.
El senyor Cordillo.
No entrem en detalls, però vale. El que us podia dir és que hi havia casos de gent, va haver casos de gent que va reclamar i va dir «esto no lo he firmado yo». I li tornava l'import de la compra. O sigui, sense més. I però què passa? Que...
És que vaig a renovar-me el MacBook, però ja.
Però ja no, en aquest lloc
amb la Touch Bar o sense la Touch Bar?
No.
Touch Bar i vamos.
No estava parlant d'aquest lloc, estava parlant d'un lloc de més de tickets de
compra. No, dic, el MacBook, però no et pensis que me'l compraré a l'Apple. No, me n'aniré a aquell lloc on estàs dient tu que...
No.
És el lloc que s'ha de creuar a la plaça Catalunya.
No. És igual, el cas és que s'estalviaven tants calés amb el tema de no haver de gestionar papers que el que algun friki vingués i li retornés un tiquet de compra de 30 euros, doncs els hi era igual.
Vale. A veure una cosa, escoltant tot això, hi ha una cosa que em fa pudor. Em fa molta pudor, perquè em sembla que ens l'estan colant doblegada. Fixa-t'hi, fins ara, quan estàvem en un escenari no digital, posem un paperot sobre la taula, jo faig un garigot, tu fas un garigot i tenim un contracte vinculant. Sí? Mm-hmm. En canvi...
En l'electrònic és molt més complexa tot.
No és que sigui molt més complexa.
Més garantista.
És que el no. On jo vull arribar és dir el certificat me'l té que donar la Generalitat o me'l té que donar el DNI, que me'l dona el govern. El que m'està està definint la meva identitat.
Qualsevol
no sóc jo
oficial,
com a individu. No? És per això que estava comentant això d'abans. Ah, és que la meva identitat està al núvol i jo deixo de ser jo. És a dir, el govern està certificant la meva identitat. Bueno, és a dir, estem equiparant la meva capacitat d'afirmar una cosa, donar consentiment a coses, al fet de tenir DNI. És absolutament obligatori.
Depèn de l'àmbit.
És a dir, en canvi hi ha tecnologies sobre la taula, és a dir, se m'acudeix ràpidament, blockchain.
Sí.
Utilitzant blockchain podríem muntar un sistema d'identificació i d'autenticació que podríem signar tranquil·lament sense tindre que passar per l'Estat, i això és internacional.
Sí, hi ha coses en blockchain. Blockchain està més per garantir, es fa servir més pel tema de garantir integritat. El tema del certificat, no necessàriament l'ha donat el govern. És a dir, te'l pot donar un prestador de serveis de certificació. Exacte.
Algú té que certificar. No hi ha una forma...
Se la deixa autoritat certificadora, ¿verdad?
Ah, exacte.
I no hi ha alguna manera de dir, escolta, que hi hagi un protocol, tu estableixes la teva allò i que...
Hi ha un protocol, diguéssim, el que ha volgut garantir la llei és que hi ha algú que se suposa que té uns requisits legals, ha de complir una sèrie d'auditories, etc, que dona fe que tu ets tu. És a dir, tu vas a un lloc, aquesta senyora que deies tu, per exemple, a la biblioteca, t'ha de demanar el teu carnet d'estudiant o t'ha de demanar una sèrie de documentació, comprovarà com pugui que tu ets tu i llavors t'emetrà unes credencials digitals.
Si estem elevant el rol del notari a totes les transaccions. O sigui, fins ara sí que sí. Tu, per exemple, havies de fer una cosa grossa...
El notari fa més coses. El notari fa una cosa que és donar fe.
Exacte. El notari més enllà.
Però és que és aquest el rol.
I per a la mà.
I per a la mà. I el registre...
Bueno, no, els que emeten certificats també et cobren. Però...
Però llavors dius...
És cert. De fet, jo crec, a nivell de tendència, quin és el que es veurà en el futur. És a dir, tot el que és la firma basada en certificat digital, amb un certificat que t'hagi més la Direcció General de Policia, etc, això al final es farà servir per firmes que necessitin un valor legal molt elevat. És a dir, l'equivalent anar al notari. Per la majoria de tràmits no serà necessari tot aquest despliegue.
És que, a més a més, aquestes firmes també seran una eina de traçar-te.
De
traçar què estàs fotent, no?
Bueno, podria ser-ho, però és a dir, al final què és una firma? Si ho pensem des del punt de vista més filosòfic, tu quan estàs firmant un document, en paper també, bàsicament estàs dient dues coses. D'alguna manera dius, ep, aquest sóc jo, és a dir, una firma t'identifica.
I jo dono el consentiment.
Vale? I jo estic d'acord amb això. Això amb un certificat es pot fer, però es pot fer de moltes altres maneres. Hem parlat un moment, però no hem entrat en detall, amb això que dèiem, la firma basada per e-mail, la SMS i demés. El futur, i de fet nosaltres ara ja estem treballant en aquest tipus de coses, mitjançant un projecte Horizon que hem presentat i demés, el que creiem que serà el futur per la majoria de transaccions és que, tu puguis acreditar la teva identitat amb credencials que ja tens, és a dir, quines són les meves credencials? Vale? És a dir, al final la identitat és una sèrie d'atributs, físicament també, és a dir, tu tens ulleres de color rosa.
Sí, sí, sí.
Tens un jersey blau, és a dir, i jo això fa que tu et reconegui en el món real.
I si em trec les ulleres ja deixo de ser jo.
Exacte.
Si et poses les ulleres també deixem de ser nosaltres.
Exacte, però és interessant aquest exemple, perquè si tu treus les ulleres perdràs un dels teus atributs, però els altres encara faran que jo sigui capaç de reconèixer-te. Si et treus les ulleres, et rapes el cabell, et poses lentilles, et canvies de roba, serà molt difícil que et reconeguin. Llavors encara serà més difícil que et reconeguin. Però el que vull dir és que en l'entorn digital és una mica el mateix. Tu tens una sèrie d'atributs que són el teu email, la teva compte LinkedIn, el teu Facebook, les teves operatives, que d'alguna manera tu et defineixen. Llavors això es pot fer servir per acreditar la teva identitat. I un cop acredites la teva identitat, i això no cal que ho faci un tercer, sinó són les teves credencials, que seran més vàlides o menys vàlides en funció de l'ús que en facis. És a dir, una compte de Facebook que tingui 500 amics doncs és més confiable que una que només en té un. Uh-huh. Doncs en base a tot això, tu tindràs una identitat que tindrà una reputació o una altra. I això et permetrà fer una sèrie de transaccions o unes altres. Per tant, això et servirà per dir, ei, aquest sóc jo, i després tindràs altres mitjans que et permetran dir, estic d'acord amb això, que podrà ser fer un clic, o que podrà ser que t'enviï un OTP a un SMS o un mòbil que tens registrat, o que poden ser verificació facial mitjançant biometria, etc.
És que jo volia fer
ràpid
una cosa.
Perquè
no, però
molt
és
malament.
Que el Marc ha dit una cosa, això de que només el govern pot fer un certificat, però
no.
Per exemple, VeriSign és una empresa que...
Sí. No.
Que fa certificacions.
I podria firmar jo, diguem-ne, contractes amb validesa jurídica amb un certificat que m'ha fet VeriSign?
En general, VeriSign, els certificats que fa són més certificats de components, és a dir, per servidors, etc. Tu per emetre un certificat, tu necessites un certificat de persona física, és a dir, algú que acrediti que tu ets Carles Caño, sí. I que si és del govern tens aquest DNI, o que si ets o que ets advocat o enginyer o el que sigui. Hauràs d'anar a una entitat que estigui, diguéssim, homologada, registrada per emetre aquest tipus de certificats. A Espanya, diguéssim, hi ha unes quantes i el govern el que fa és llistar-les, és a dir, hi ha una pàgina del Mític on està tota la llista dels prestadors, a França hi ha les seves, etc. Ara el que permet la nova llei és que qualsevol d'aquestes entitats europea et pugui emetre un certificat que sigui vàlid a qualsevol Europa.
Però pensem que amb la tecnologia estem guanyant, perquè abans, en l'edat mitja, que era una edat molt bèstia, es feia una cosa que és aprofitant que quan tu una persona està sotmesa a un xoc, llavors les memòries que tens d'aquell dia doncs, són molt vives i te'n recordes molt. I llavors el que passava és que quan hi havia algun acord, que alguna cosa que s'havia de recordar durant un temps, s'agafava una criatura, se li fotien una bona pallissa, li feien veure el que havia passat, tu, aquest senyor ha dit això, aquest senyor ha dit això, això, li fotien la pallissa al nen i ara te'n recordaràs. Llavors, entenc que, bueno, per molt malament que vagi el DNI digital, és millor que anar-li fotent pallisses a la canalla,
home,
no?
Des d'aquest punt de vista, sí.
Hem guanyat alguna cosa.
Una mica. Avanço. Avui es signen contractes i validesa contractual. Sí. Per exemple, jo ara he canviat de companyia d'asseguradora, tant per la llar com per als vehicles, i l'únic que m'ha calgut és haver-me registrat prèviament com a usuari d'una banda i després fer el procés de signatura del contracte. I, diguéssim, l'acceptació o la validació és un SMS, ho dic per allò que deies abans dels sistemes. Adobe Sign, ens preguntava Randea. No sé el que és.
Adobe Sign és un sistema de firma que té Adobe. De fet, Adobe va comprar fa uns anys una companyia que es deia EcoSign, que es dedicava a temes de firma, i diguéssim, ho ha integrat en el seu sistema i ara li diu a Adobe Sign. Diguéssim que fora d'Europa, a nivell de firma, són molt més laxes. En general, tot el tema jurídic fora d'Europa, sobretot als Estats Units, és, bueno, tu firma com vulguis i després ja nos veremos en los juzgados. I aquí és al revés, aquí és molt més garantista, no? Has de complir moltes més coses abans de signar. A nivell mundial hi ha dues empreses més grans. La més gran potser és DocuSign, és una empresa americana. De fet, nosaltres ens vam fer partners fa uns anys d'ells. I l'altra és Adobe Sign. Són tipus de firmes com el que tu explicaves de l'assegurança. És a dir, són firmes en general...
Sí, havia una companyia, que no, o sigui, la companyia que em donava a mi el seguro no era la que garantia...
No,
que
hi ha un tercer, sí, normalment hi ha un tercer. Aquests fan una miqueta el mateix, fan la figura del tercer amb el que doncs, normalment t'envien un e-mail... Llavors li dones un link, veus el document i si estàs d'acord, a vegades és tan senzill com fer un clic, a vegades també en un SMS, ho poden complicar més. Fan aquest tipus de firmes. Normalment s'aplica més a firmes pues, això, no? d'asseguradores, sobretot als Estats Units ho fan servir també molt a banca, però aquí a Europa, diguéssim, aquest model de firmes no està tan implantat perquè hi ha uns requisits legals més elevats que fora d'Europa. La pregunta, si és legal o no és legal, ho parlàvem abans. No hi ha coses que siguin legals ni il·legals, sinó és un tema de quines són les...
Has dit proporcionalitat i m'ha agradat molt.
Sí, exacte. Al final, aquí l'important és, en el cas que tu tinguis un litigi, quina és la força de les proves que tu pots aportar. Vale? Llavors, quan més robust és el sistema, més garanties tindràs que aquella prova te l'admetin a judici. Si és una firma que m'ha enviat un e-mail, li deu ok. Bueno, i com garanteix vostè que aquest e-mail l'ha vist aquesta persona i no l'ha vist una altra? Doncs això ja no ho podràs garantir. No? Llavors, depèn del que hagis de fer, pot ser adequat i depèn del que hagis d'assignar, doncs és manifesta i suficient.
Abans o més preguntes, Rafael Jesús ens ha parlat de bueno, la dificultat del certificat d'Hisenda, que només funciona en Firefox. Com ja n'hem parlat, no el torno a repetir.
Sí, tothom ha patit el mateix. Sí.
Exacte. En Josep ens diu... Quan t'envien factures perquè les imprimeixis tu mateix, mai van signades electrònicament. Però crec que sí que hi haurien d'anar. És cert o no?
Va canviar la regulació fa un temps. Abans sí que les factures electròniques havien d'estar signades electrònicament, el qual també va ser curiós, perquè en paper les factures no es signen. I en electrònic es obligaven a signar-les per garantir la integritat i, a més, va fer una decisió una mica complexa. Ara, diguéssim, el que diu la llei és que s'ha de garantir doncs, la integritat i no necessàriament les assignades, però, dit això, la majoria de casos el que fan és que t'envien un PDF sense cap mena per e-mail. Mira, aquesta és la factura. Te la imprimes i te la guardes. I això sí que no és legal. També és cert que és molt difícil de comprovar. És a dir,
el que sí que passa és que una empresa, les factures que emet una empresa han de ser consecutives.
Sí.
Estan numerades i són consecutives i a més ha d'incorporar els dos DNIs. És a dir, si una empresa està emetent factures que no són bones, és a dir, es pot verificar. És a dir, si jo tinc una factura de la teva empresa...
Però el Josep no diu això, El Josep està dient que el valor legal és quan te l'imprimeix la qui ho envia i t'ho envia, i no que ho facis tu en el seu nom.
D'això també,
si no estan signades electrònicament.
Sí, tinc una anècdota també curiosa del tema aquest de les factures en particular, perquè una de les coses que també he estat fent durant aquests 15 anys, i de fet també ara fem, que és el tema de la factura electrònica, i fèiem moltes xerrades a pimes i a més que tenien aquests dubtes, no? I llavors preguntaven això, diu, escolta, però és que si a mi m'envien la factura per e-mail, no? Jo la imprimeixo, diu, escolta, diu, jo tinc una empresa de làser que té una resolució de la bomba, diu, com s'ha de canviar aquesta factura? Perquè si ho fas en paper, la factura l'ha d'imprimir l'emissor, te l'ha d'enviar per correu i llavors tu te la guardes. El que no és vàlid, és així, és la llei, és que te l'envien en electrònic i tu te la guardes en paper.
El que diu la llei, tu pots editar el PDF, canviar els números, el que
correcte.
Sigui.
El que diu la llei és, si la factura s'emet en paper, es guarda en paper, tot i que permet conversions en alguns casos, i si s'emeten electrònic, es guarden electrònic. El que no pot fer és que sigui electrònica i te la guardis en paper. Llavors, la gent que diu que feia, diu, no, és que a mi me l'envien per e-mail, jo me la imprimeixo, la doblego, perquè sembli que ha vingut en un sobre, i així,
guardo.
I així si ve l'inspector, diu, vaja, un paper. Dic, home, dic...
I si no, no ben trobat. A veure, això del paper...
Però això és molt espanyol, és molt de la picaresca.
Sí, però per exemple...
No és tan complicat fer les
si
coses
bé. Si tu vas un projecte finançat, un Horizon d'aquests que tu...
Sí, sí, vale? Sí.
Doncs com tu saps perfectament, si tu per aquest projecte has de fer un viatge i has d'agafar un taxi que et donaran un tiquet amb un paper d'aquests imprès amb una impressora tèrmica que al cap de 3 setmanes no hi haurà res, aquell paper tu no el pots escanejar i posar a l'Evernote i després justificar aquell paper, sinó perquè vindrà l'inspector i et demanarà el paperot.
Bueno, o sigui, hi ha com una... Es permet, eh?
Ahir es comença a permetre...
Sí, de fet, jo faig servir una aplicació, no sé si pot dir el nom o no, però bueno...
Digue'l, això és un podcast, aquí...
Vale, pues es diu Capti, és una gent que són també... Estan aquí, em sembla que estan a Tortosa, por ahí o així, i són una start-up, bueno, ja són una miqueta més grans, i té una aplicació que és això, que et permet... tu li fas la foto en els tíquets, que és el taxi o el que sigui, i llavors, ells, de fet, et fan un OCR, i tu tens ja les dades, diguéssim, entrades, i després el que fan és hi posen una sèrie de mesures de seguretat, ho firmen, etcètera, etcètera, perquè això tingui després valor legal i si algun dia et ve una inspecció, diguis, mira, escolti, aquí tinc els documents en...
I no és una foto.
I ja com...
És una foto, però és una foto que ha passat una sèrie de seguretat.
Sí, com les fotos dels radars, per entendre'ns, que també no porten, tenen algun tipus de màgia Captio, allà que guarda les coses.
Sí. Continuo...
Es diu Captio, eh?
Captio.
Ah, doncs això vale. Està fet a Tortosa, eh?
Sí, és una empresa, un startup d'aquí. No sé si Tortosa ben bé, però són d'aquí.
Continua amb en Josep, és que hi ha moltes preguntes. Moltes gestories demanen tenir la teva signatura digital i cal explicar-los que no és possible. I moltes ho prenen malament. Què fem? Això diu el Josep.
Bueno, clar, el tema de la firma electrònica, és a dir, clar, tu no pots donar el teu certificat, o no hauries de donar el teu certificat.
Perquè no saps per què s'utilitzarà.
Passa que moltes vegades les gestories, els gestors tenen certificat electrònic i poden operar en nom teu, amb el qual moltes vegades no és necessari que tinguin el teu certificat, sinó que amb el teu certificat de gestor poden operar en nom teu. És a dir, poden presentar impostos en nom teu, poden fer coses perquè el seu certificat de gestor, de fet el certificat els identifica i a més els identifica com a gestors, doncs els permet fer més coses que altres no podem.
El bo és que quan el gestor la caga el que paga és el client, eh?
Ah, això sí, sí.
Jo ho sé per experiència.
Però això no és la firma electrònica, eh?
Això,
sí, no.
Ja. No. Això
sí,
també...
Sí, 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 això no és culpa teva.
No posem ara...
Això no és culpa teva.
Molt bo. Acabem ja amb l'última pregunta que ens fa el Sinerbov des de Carolina del Nerd. Com funciona la signatura electrònica a Linux?
Carolina del Nord, has dit?
Carolina del Nerd. Bueno,
està Carolina del Nord.
Però nosaltres diem Carolina del Nerd perquè li tenim molt de carinyo.
Vale, vale.
Com funciona la signatura electrònica a Linux?
Amb molta imaginació.
Sembla mentira, que hauria de ser el més bàsic. El més
instal·les
fàcil.
Una màquina virtual i li fots el Windows o el Windows.
Sí, 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 és la manera més senzilla és aquesta. Sí, sí.
Màquina virtual i Windows XP sobre.
Correcte.
Vale, doncs, genial. Ivan Bassart, Ivan, moltes gràcies, de veritat.
A vosaltres.
Escolta'm, jo crec que és fa molt de temps que no veia un convidat. Però lanzar-nos les tasca a totes les respostes amb un nivell boníssim.
Sí, i sense preparar-ho, eh?
Sí.
Pipam, pipam.
Bueno, has entrat al guió, eh? I t'hem estat ajudant,
sí,
també.
Sí, vinga,
va. Oh, hi havia moltes respostes, tot ben contestat.
Anem a la falca per parlar ara de la comunitat. Et quedes a la segona part o has de marxar? Sí, la intentarem fer ràpid perquè anem super tard i després hi ha un altre programa que enregistra. Contacta amb nosaltres d'aquesta forma.
Troba'ns a Twitter, Facebook o al blog participa de l'activa comunitat mosseguí a Telegram o contacta per correu electrònic a podcast@mossegalapoma.cat.
Hòstia, molt bé, eh? Apunteu-vos a Telegram. Jo cada vegada estic escrivint menys a Twitter, que sóc el que porta la comunitat en general, eh? I molt més a...
A Twitter em sembla que no hi escrius, deus alguna cosa programada al HotSuite i,
sí,
i
no, us surti sol. Sí que escric, el que passa que quan escric contestes. A Twitter, escric a tot arreu. O sigui, Twitter, Facebook, LinkedIn
I
Group...
I contestes alguna cosa que et diuen.
Però interacciono molt més a la comunitat de Telegram, al grup...
El que passa que quan et lleves un dematí i veus 209 missatges,
sí,
dius...
Fa una mica de por, no?
Sí, sí.
Però bé, en qualsevol cas, allà estem dialogant i parlem de tot. Parlem de pernils, de ioga, de tot, el que calgui. Doncs
pues aquí on veieu l'Ivan Baixart és un... Maestro Yogi, eh?
No m'estranya, perquè...
Yoga i firma electrònica, és molt important combinar-los, sí.
El sí. Yoga i la firma electrònica.
Sí, sí, sí.
Bé, doncs això, volia dir-vos que us apuntéssiu a la comunitat.
Quin tipus de ioga, per això?
Ostres, et veig posat. Kundalini ioga.
Ostres, aquest és...
Sí, és el, has practicat?
No, més o menys conec cada dia el Kundalini, però tinc entès que és el més allò autèntic o...
No et sabria dir.
Aquí on veus l'Ivan ha sigut professor de ioga durant bastant temps.
Sí, sí, sí.
Per això després es va passar a la signatura electrònica. Ja. Estava tan preparat mentalment.
No, al revés. Vaig haver de fer ioga per sobreviure a la signatura
molt bo,
electrònica.
Molt bo. Continuo amb la comunitat. No, el que us anava a dir això, que gràcies a tots, continuo donant-vos les gràcies perquè aquest mes, que és mes de gener, mes de la cuesta d'enero, continuarem fent calarons a través dels afiliats.
Serà de baixes, home, tio.
Sí, sí. No, però
això és una mica el que el Marc va recomanar amb un Z-Tester, un llibre que es deia l'efecte compuesto. La gent cada vegada va agafant l'hàbit de comprar-ho tot per mossegar la poma i al final tindrem un Tesla per cadascú.
Bueno, Tesla no, però sí que us haig de dir que comprarem un micro més perquè només tenim tres i comprarem un igual que aquest. I un altre per fer els minuts mosseguis des de casa, que sempre el Marc m'acusa de que sembla una llauna, que sembla un osito dins d'una coma, no sé què. Pues tot això, a veure si podem anar arreglant.
Jo crec que ho vas gravar en el vàter.
Sí. Vale.
Pues grava el vàter al costat de la tassa i jo bussogo la tumba.
I els que no vulgueu gastar-vos calés i no, nosaltres no volem estimular específicament el consumisme, el que sí que ens agradaria és que ens deixéssiu comentaris i valoracions a iTunes. Jo ho puc dir, tu no, Carles Caño, perquè ja has conseguido llegar al límite de Z-Testers, pues muchos
meses. Ara ha estat un trimestre callat i no demanar reviews a Z-Testers.
Molt bé. Seguim amb temes de tertúlia d'actualitat, intentarem fer-los una mica breu. Em va arribar una notícia, no recordo qui me la va fer, no sé si la vaig llegir jo, me la van a fer arribar, que Samsung ha desenvolupat una bateria per cotxes elèctrics amb només 20 minuts de càrrega, és a dir, aturada per fer cafè i pipí, i una autonomia de 500 quilòmetres.
I portarà un cotxe bombers al costat per ser sense dir.
Que mal,
és que és això, o sigui, bateria Samsung, és, dona molta...
Deixa'm que, mira, perquè així empaqueto. Ho lligo amb la següent notícia. Un usuari de Tesla, propietari d'un vehicle Tesla, es va queixar per Twitter, amb un Twitter que bastant estúpid, per cert, va dir que a San Diego, que és on ell feia anar, on deixava el cotxe per fer els superchargers, aquestes càrregues ràpides, havia d'esperar uns quants minuts, bastants, ja que la penya venia, deixava el Tesla carregant i marxava a comprar-ho al gimnàs.
Compte, qui era aquest usuari? Aquest usuari era el Kevin Rose, era el fundador de Dick, és amic d'en Tim Ferriss.
Yeah.
Vale? Llavors, Elon Musk i el Kevin Rose es segueixen mútuament. Jo també vaig explicar
Musk...
això, però no, es segueixen mútuament, o sigui, és un dels heavy influencers de San Francisco. O sigui,
i Elon Musk va dir, no te preocupes, amigo, que te lo voy a resolver en 6 dies.
En 6 dies, en 6 dies hi havia un update.
I què han fet? Han posat, ara, si deixes el cotxe i el cotxe està carregat, a cada minut que passa, apagues.
És que collons, aquests que aparquen el cotxe en el supercharger sembla que siguin d'aquí, eh?
I més enllà de que la Gina ens va dir que l'Elon Musk havia fet una bona campanya de màrqueting amb aquest exemple, i té raó.
Però és que, a veure, l'Elon Musk és el rei del màrqueting i del hype per geeks.
Però fixeu-vos en la condició humana, eh? La condició humana és que, hòstia, como no me cuesta un duro, me lo tengo que cargar todo, ¿vale? Pues me voy al gimnasio y si mira el que te trae, que se joda.
És que ara imagina't al passeig de Gràcia un supercharger de Tesla i dius, hòstia, deixo el cotxe aquí i a més em carrega.
De fet, això també passa passa a Barcelona amb els chargers, que no són supers, però són chargers, de, que hi ha, ara, per exemple, a Sant Andreu Arenal, els taxistes sí. que van amb cotxes elèctrics, poden posar allà, hi ha un charger.
I el deixen allà.
I el deixen allà.
Bueno, perquè és que a més ara també no hi ha gaire conflicte perquè hi ha molt pocs cotxes elèctrics.
Sí, sí, però la teva anècdota, jo just aquest dissabte vaig estar a casa d'un amic que té un cotxe elèctric, és el primer cotxe elèctric que vaig
Quin
provar.
Quin era? El Leaf?
L'i3, el BMW i3.
El i3.
Espectacular, eh? Vaig donar una volta, un reprise, bueno, brutal. I un dels motius per què es va comprar és que té plaça d'aparcament gratis en el centre per carregar el cotxe. Diu, és complicadíssim aparcar la ciutat, amb el cotxe elèctric tens plaça per tu i a més carregues.
Però això, és, que això és temporary.
Clar, això s'acaba ràpid.
Clar, quan tinguem molts cotxes elèctrics ja tornarem a pringar tots com... Bueno, jo volia destacar això no tant perquè òbviament la tecnologia va a trobar que els temps de càrrega de les bateries siguin menys i la durada i diguéssim l'autonomia que ens doni siguin més amb el tema dels vehicles, que no és, o sigui, que guanyar minuts no és senzill, vull dir que suposo que aquí costa, però era una bona forma de destacar la condició humana, no? Que tenim un morro.
I escolta una cosa, i amb tot el carinyo i l'amor platònic que vulguis per la Gina Tost, a veure, el moviment de màrqueting...
Parles per tu, no?
Per part de tota la comunitat, de tota la comunitat.
Vale.
El moviment de màrqueting, el moviment de màrqueting de l'Elon Musk és veritat, però no el fa qui vol aquest màrqueting, el fa qui pot ser capaç de fer aquesta transformació. I en sis dies ho poden fer ells.
Perquè va més enllà de donar l'ordre, és estar capacitat per poder-ho fer, i no és trivial.
Però potser, com són amiguitos de Kevin Rose, lo hablaron, vamos a hacer ver qué pasa esto, ya tenemos preparado el software y quedamos como unos reyes.
I en lugar de lanzarlo con una campanya de màrqueting con el MailChimp, haz un tuit, no?
Perquè pensa que el Kevin Rose és dels que té el Tesla Roadster número 3 o 4 o una cosa així,
Va pensar, ¿cómo puedo hacer para cobrar más pasta a los que se pasan de tiempo? Quita, quita, voy a montar
vamos
aquí.
A montar vamos a montar. Vamos a hacer un storytelling que le gusta al Carlos Caño, ¿eh? Vale, pues bé. Segon tema de la jornada i darrer, perquè no ens dona temps de continuar profunditzant, ha sortit, ja sabíem notícies, però s'ha fet una presentació oficial de la Nintendo Switch.
Aquella que se separa i dels mandos així.
Sí, dues coses a dir. Primer, que arribarà al març de 2007, primers de març, i costarà uns $300. A Europa tindrà preus diferents segons l'estat. No? Vaig veure la presentació, durar una hora i llarga. Hòstia, no m'hi sia venir amb la presentació dels japonesos. Me cuesta.
Vale? M'agrada més l'Steve Jobs. Ja
m'agrada més l'estil yankee, tot i que a vegades es passen de frenada, però m'agrada. En qualsevol cas, us posaré el vídeo de la presentació. És curiós, eh? I els vídeos estan ben fets, i la consola... Jo crec que per fi comencen a tenim coses que la poses a casa i estàs a la tele, la poses entre quatre i poden treballar tots junts, a nivell de consola de jocs, eh? Jo crec que ho resol bastant
bé. Però no sé... O sigui, aquests jocs que... Ara estic jugant jo sol, ara podem jugar els quatre, ara amb la tele... No sé la complexitat d'inventar jocs d'aquest estil i que pugui, o sigui, la dinàmica de joc que pugui funcionar en aquest tipus d'entorn canviant serà més complexa.
Si al final només, què fas? Mario Kart i karaoke. El que fem
tots. Mario Kart, karaoke
ja i... una cosa que em va sobtar molt i crec que aquesta gent aquí sí que s'han parat a pensar les coses bé. Vale? El control parental de la Nintendo Switch. Hi ha una aplicació per Android i per iOS que ho gestiona. No ho gestiona la mateixa Nintendo, sinó ho gestiona això.
O sigui, el papa té el mòbil el i el papa nen té el mòbil, la consola.
El papa té el control i la traçabilitat del que ha fet el nen. Amb una interfície molt bona, molt xula, i que permet allò de dir, t'has portat bé? Bé, una hora més. Per exemple,
Això està bé.
Aquesto és conductista, Tomàs.
És conductista, però efectiu de l'hòstia.
Efectiu de l'hòstia. No és consultant, però no és per una hora més. És dir, només pots fer una hora de tablet o de joc
o
al dia.
Hora,
una hora, i punt, i juga l'hora que vulguis, no jugaràs més.
Dia, hòstia, el cap de setmana i gràcies.
Bueno, però això ho regules tu com a papa, pots posar els teus criteris. Per cert, us posaré el vídeo, està xulo. El que m'ha agradat molt és que li han donat en aquest punt un valor molt important, que... Ho hem parlat aquí moltes vegades, l'aproximació dels nanos, la tecnologia i quina actitud hem de tenir.
És que al final qui compra la tecnologia? La compra el papa, i com que la compra el papa ara en aquest moment comencen a estar preocupats per aquest tipus de coses. Com va sortir la Game Boy, estàvem tot el dia amb la Game Boy i no passava res.
I la segona reflexió és que al final tornem, al hub del telèfon mòbil. L'smartphone ara fa de hub pel control parental de la Nintendo. Vale? I les aplicacions estan molt ben parides. Si mireu el vídeo, s'han treballat força al user interface, l'experiència d'usuari, està ben curat. Anaves a dir, perdona, Carles? No, t'ho deia, t'era massa greu.
No, perquè volia fer un comentari d'algú que amb el Marc l'altre vam parlar, però com que li vam dir que escolti el Mossà la Poma i l'aixem a la ment, doncs no farem.
No farem res, no farem comentaris.
Marxem cap a les propostes mosseguis i ja sí que ara sí que ja tanquem el programa.
Temps de propostes i suggeriments a Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies.
Escolta, el tècnic ho està patant aquí, eh?
Hòstia, sí. És el seu primer... Ens ha deixat de pasta de boniato, sí. De boniato de la Patagònia, perquè quan li estava explicant una cosa, l'ha encertat, semblava una trampa d'aquesta.
Perquè no se sentia, estem fent una prova de la cunya, i per què no se sent la cunya? Diu, perquè has de picar la R de rècord.
I ho ha dit el propi...
I
el Miquel Àngel ho ha tret sol, molt bé.
Pim-pam, aquí.
Ens ha deixat a tots... Vamos, d'aquí dos dies...
És un tècnic de sonato.
D'aquí dos dies haurem d'anar-li a demanar, per favor, equalitza'm aquest àudio que hem fet a casa, que no és un... Marimar, ens parla d'una pel·lícula que es diu Figures ocultes. L'acció transcorreix als anys 60 i són tres dones negres enginyeres que treballaven a la NASA. Molt interessant, en la línia que últimament estem reclamant el paper de la dona en temes tècnics, com recordeu que vam tenir la Berta aquí de Woman Who Code. Molt interessant aquesta pel·lícula. Una mica a lo yanqui, ja saps que tot ho posa una mica ensucrat, però bueno. En Carles Tarlux ens ha parlat d'una maleta de viatge. Mira de cabina, amb dos carregadors USB que et permet carregar el mòbil fins a 8 vegades.
O sigui, a veure, m'estàs parlant d'una maleta de viatge que ja porta la bateria.
Mira cabina d'avió, sí, d'aquelles petites.
Una cosa, la maleta és Samsung?
No, és Horizon Studios. És Horizon Studios.
Perquè si Samsung no la vull, que exploten aquestes coses.
I més amb un avió.
Que són la bomba.
Doncs això, és Horizon Studios, no és barata, val 249 euros, l'has de comprar només a Horizon Studios, no està a... Vull dir que si la compreu no ens deixareu comissió.
Si no és
una
d'aquestes
dels
xinos a 10 euros.
La segona cosa també per viatjar que ens diu el Carles Tarlux és una bàscula de viatge. Una bàscula de butxaca portàtil digital ideal per viatges, d'aquestes que són com un manguito, poses aquí dintre una cosa i allò que tira i et diu el pes.
M'he perdut.
Sabeu, no?
Sí, com a molla, no?
Com a molla, és exacte.
Que és com una... Però allò sí és per passar coses.
Una bascula de butxaca. No, i tu també et pots passar, i no m'expliquis què, perquè calcula no sé quina història. Mireu el vídeo que us deixaré d'Amazon.
Com que et pots penjar tu?
Sí. No ho sé, per això, per l'orella, per les ulleres roses, jo què sé.
No ho sé, tio, cada dia m'expliques coses més rares.
Hi ha un vídeo, us ho explicaré allà.
Hi haurà un vídeo en el Show Notes?
Sí, tens una altra cosa?
Tinc propostes.
Va, doncs vinga.
Una que igual ja hem dit, que la gent és on hi d'alta Goodreads, que és una xarxa social...
Hòstia, he sentit parlar molt de Goodreads aquesta setmana.
On la gent diu els llibres que llegeix i los valora i fa ressenyes i veus amigos que lo que leen i te recomienda sobre lo que has leído.
I se te queda la cara de vergüenza.
I te fas un reto de quantos llibres vas a leer el año y te picas con el ludo.
I has leído cosas que no deberías leer y luego se te cae la cara de vergüenza por haberlo compartido.
Entonces,
o tú mismo después de unos años.
No lo pones. Vale. Això és una cosa. I l'altra cosa és que... Bueno, que ens busqueu al Marc Alier, el Carles Canyo, el Dani amo, i tu, Tomàs, t'animo a que te des d'alta.
M'ho ha dit aquesta setmana i no vosaltres, precisament.
I llavors una altra aplicació per Android que em va recomanar el Jordi Sàbat, que és un oient, i que es diu Habit Loop. I llavors és per quan t'apuntes coses que vol fer sovint, no cada dia, pues, jo què sé, llegir, córrer, no sé què, follar... I que, bueno, i llavors pues, marques i et diu una mica, pues, et fa ratxa tants dies i tal, i és esta xula, jo la faig servir.
Per això de fulla no pots tindre un Google Calendar compartit amb la dona?
Parlant de llibres, us porto jo un llibre. Jo, un llibre. Que ara
m'he
comprat el Kindle Paperwhite, ara estic que lo peto. Però clar, jo no me'n vaig a
la... Sí, quan compres un Kindle nou sempre llegeixes una mica més.
És que jo no he tingut mai a la vida cap Kindle. N'he regalat molts i no n'he tingut mai cap.
Ah.
I ara no paro. No veig la televisió ni per veure sèries.
Ni per veure sèries?
Ni per veure...
El nou Sherlock?
El nou Sherlock.
No has vist el nou Sherlock?
Bueno, sí, aquest l'he vist.
Que per cert, el nou Sherlock, unes hores abans de sortir per antena, va sortir en rus en el torrent.
Ja. Us recomano un llibre que es diu Des de la eternidad hasta hoy es del Sean Carroll. Es un llibre que parla de la naturalesa del temps, el principi de l'univers i l'estructura fonamental de la realitat física. Pot semblar un fejuc, però no ho és. Està molt bé, és molt interessant.
Pots llegir això als 12 de nit i anar al col·legi en 3 minuts. Sí.
Jo ho recomano perquè ho va comprar el Joan Gil en els afiliats mosseguis i és una aspiradora. Pot semblar molt tonto.
Jo també he comprat una aspiradora.
Sí, però és que aquesta aspiradora, tio, és brutal.
Ah, no me'n puc comprar una altra.
O sigui, és tan xula que no et compraries una Rumba. Val tal com una Rumba, eh? Però... No, és molt flipada, o sigui, super flipada.
Què fa l'aspiradora?
Pues que quan treus allò de dintre, que sempre és un rotllo treure allò de dintre, fas poc i surt tot. Quan l'aspiradora és com un robotito rodó i quan cau o deixa d'aspirar, no sé, que no ho tinguis que fer, tot és articulat. És una nova generació d'aspiradores. És brutal, tio.
3.0.
Sí, és bestial. M'ha encantat. Vamos, jo perquè me l'han regalat fa poc, eh? I, bueno, en fi, però està molt bé.
Tu vas amb la teva Rumba aquesta de 15 euros?
No és una Rumba, és una mopa.
És la mopa?
És una mopa perquè tu després has de netejar-ho, per això val 15 euros. Però va bé, eh? Perquè si tinguis animal a casa, jo tinc un gat.
No, jo més, però no va molt bé.
Ja. En Cesc, es parla d'una sèrie de Young Pope, del Jude Law, que la trobareu a HBO. Jo he vist algun capítol, a mi no m'ha agradat. És aquella sèrie que comença... Si fos el papa dolent, si fos un papa dolent a la clàssica, m'hagués agradat. Però és un...
Un papa bo?
No és bo. És un papa...
Soso.
És un troll de Twitter, m'entens? No sé, a mi no m'agrada.
Papa troll de Twitter.
A mi no m'agrada.
Concepte papa troll de Twitter.
Sí.
És complicat.
És molt complicat. A més, hi ha aquella cosa que ens vas dir que no podies dir en antena que havien comprat. Què era allò que van comprar? Va, digue-ho, tio.
Voleu que ho digui avui?
Va, digue-ho.
Algú va comprar un masturbador masculí amb el compte d'afiliats de Mossega la Poma. Sí, com una vagina. Vale?
Ah, vale.
Però
estava depilada la vagina o no?
No ho sé, era de plàstico. Era de plàstico. No vaig ampliar la foto perquè m'he
dut molt xerrat. Està guai, tio, està guai. Moltes gràcies per comprar aquesta. Comprar qualsevol cosa en els afiliats.
I no és barat, eh?
No és barat?
I deixa bastanta comissió.
Ja ho sabem, mosseguis, a comprar cacharritos d'estos.
Hay de todo, eh? I dildos i tal. Bueno,
també s'ha comprat coses d'aquestes?
Sort que ja no estem a la ràdio, si podem dir aquestes burrades.
Digues. Puc de dos propostes friquis? Ja que veig aquí que acaba de todo.
Sí.
Ja hem arribat als masturbadors masculins, o sigui que ja...
Por cambiar un poco de tercio. A Caixa és una xarxa social basada en blockchain, que comentaves tu abans,
sí.
Un concepte friqui curiós. I després de llibres, un llibre que ja fa un parell o tres d'anys que està, però em va agradar molt, es diu Liars and Outliers, del Bruce Schneier, que és el mega guru de la seguretat a nivell mundial, que parla de seguretat, però a més des del punt de vista filosòfic, no només en tecnologia, sinó que és, no, una societat que és el que es considera seguretat, que és el que, sobretot seguretat i confiança, i és un llibre que et fa pensar les coses, et trenca el coco.
La xarxa social aquesta blockchain, com es deia?
A Caixa.
A Caixa, però com la Caixa, no, però sense
l'euro? No. Ethereum et sona? És un altre que n'hi ha? És un altre... Els creadors d'Ethereum, que és una espècie com de blockchain...
Sí, a Caixa, però amb SH o amb X?
És un nom, és en sànscrit, llavors és amb K-S-H-A.
Vam
crear primer Ethereum, que era d'Ether, i ara han hecho a Cash, que és també com una paraula sànscrita. Ja et dic, és que no és tan raro trobar-te friquis de la seguretat que les busca el ioga.
Iván Bassar, moltes gràcies. Iván Bassar, moltes gràcies, no només per haver-te esperat a començar el programa, perquè és el segon dia i avui no hem tingut tants problemes, hem hagut de fer formació.
Això segur que a tu t'agrada. Tu saps que es veu que ara estan els planetes del sistema solar, aquesta setmana estan girant tots en el mateix sentit.
Hi ha un que no, eh?
Hi ha un que no. Bueno, si diuen que n'hi ha tots, i saps què vol dir això, no?
Què?
Absolutament res.
Iván Bassar, doncs això, moltes gràcies per estar al programa, paciència per començar, has aguantat molt bé tota la batalla i convidat aquí quan vulguis, moltes gràcies per tota la informació que ens han donat.
Encantat.
La setmana que ve, ja marxem, gràcies a tots per la vostra atenció, la setmana que ve ens trobarem amb un germà d'una persona que està en aquesta taula.
No, germà, no, primo. Viene mi primo, otra vez, el Dani Caño acompanyat del seu soci, el Xavi Carreras.
Ah, venen els dos.
Aquest és el que
tocaven fotografies?
Sí.
Retoc fotogràfic. Va ser llavors, un programa molt interessant la temporada passada.
I convidem als oients que enviïn propostes per esto pedazos profesionales del retoque de la imagen, perquè ells tenen ja un tema per tractar, però també respondran preguntes.
Molt bé. Doncs moltes gràcies a tots i ens veiem la setmana vinent.
¡Se técnico!